I ara sembla que, mira, està en el centre, perquè igual tens un president que acaba plegant, o no, no ho sé, eh? Però, per tant, no ho trobo ni tan irresponsable ni tan frívol, ni que sigui per això. I, a més, hi ha una altra cosa. Crec que faci el que faci, de fet, crec que no ho té decidit. Perquè, com tu ve deies, mira, en això sí que està d'acord. Com tu ve deies, la interpretació d'ahir...
Ara creus que encara no, eh?
La interpretació d'ahir no és la que s'està fent avui.
Això.
I queden tres dies.
Això.
Ergo, jo crec que ell està veient, ell té escenaris sobre la taula i jo crec que no ho té decidit. Mm-hmm. I faci el que faci, és que m'hi jugo un pèsol que sortirà, acabarà sortint en positiu.
Jordi.
Per ser breu i per anàlisi política, primer, si, més que especular, em refereixo als fets, al que mm-hmm. realment coneixem. Crec que és fet número 1. Ha aconseguit que la campanya catalana arrengui amb els ulls de tothom posats a Madrid. Això és molt important. És un fet realment que trenca les previsions de tots els partits i segurament de tot el que es podia especular. Segon fet, ha escrit un llibre sobre el qual, que es diu Manual de Resistència, sobre el qual ha vestit tota la seva identitat política. Seria molt impropi cedir en aquests moments per això. I tercer, es juga la vida a les eleccions catalanes. Es juga la vida. És a dir, ha posat, a canvi de la investidura, ha posat en contradicció tot l'Estat. Li van anar malament les gallegues amb l'amnistia, les basques ha mantingut la posició, però on realment ella juga la vida és dient, ho veieu com la meva estratègia era bona i ara tenim el PSOE manant a Catalunya i el procés està mort? Però jo crec que, i avui ha sortit el CICS,
després el repassarem també.
Crec que demoscòpicament s'ha agafat una pausa per decidir si juga a fons la carta de ell guanyar les eleccions a Catalunya o si troba una excusa per retirar-se i no assumir que la seva estratègia no era la correcta.
Les 9 i 2 minuts, com deia ara el Jordi, d'alguna manera sí que ha aconseguit que aquesta campanya, que encara no ha començat, que comença d'aquí a 3 hores, ehem, perquè...
Vaja, cada cop és abans.
Que comença a la mitjanit, ja, això ja no s'ho creu, ja no s'ho creu ningú. Però vaja, en fi, com deia el Jordi, que ha aconseguit que ho faci tothom mirant cap a Madrid i referint-se a Pedro Sánchez, que per cert, avui havia de ser en aquest acte d'obertura, en aquest míting d'obertura del PSC a Sabadell, però evidentment no ha vingut. Ho hem repassat ràpidament al sumari, però hi havia alguns d'aquests actes que encara estaven en marxa, així que ara ja anem en directe i comencem precisament pel PSC amb la Sílvia Solanes des de Sabadell. Sílvia, bona nit. Vaja, doncs no la sentim. A veure, Sílvia, és aquí?
Hola, bona nit.
Ara et sentim. Dèiem, abans hem escoltat el ministre Jordi Hereu i també a Salvador Illa, bastant contundents tots dos en aquestes declaracions, en aquesta línia de, podríem dir, de demanar a Sánchez que resisteixi, no? Que es quedi en el càrrec, Sílvia.
Sí, sí, sí. Jordi Hereu ha fet un missatge molt contundent en la seva línia. Ha dit que des del cor de Sabadell li volen dir que, ho ha dit en castellà, te queremos y te necesitamos, i també ha dit que la democràcia espanyola és molt més forta que la calúmnia, la infàmia i la mentida. Ha estat un missatge molt contundent que ha vingut... Vaja. Dels 1.600, perquè hi havia pepes, però això no ha sigut tot. Salvador Illa també s'ha fet esperar, perquè ha estat gairebé un quart d'hora explicant, ha dit que ell no volia fer un missatge avui d'animar la gent, sinó un missatge de reflexió, i ha anat fent com tot un reguitzell, tot unes argumentacions de per què estem a la política, per què hem vingut aquí, la política no és un fi, és un mitjà, perquè volem canviar les coses, i finalment sí que ha fet un gran missatge de suport a Pedro Sánchez en la línia del que deia aquest matí ja en un esmorzar i del que ha aprovat també una executiva extraordinària, que s'ha de plantar cara.
Te decimos, Pedro, que de tu resistencia individual levantamos hoy, hacemos un llamamiento a levantar una resistencia colectiva. Y te decimos, Pedro, que estamos contigo. El PSC está contigo.
Marta Ferrer, l'alcaldessa de Sabadell, també ha començat amb referències a Pedro Sánchez. Ha dit que cap dels que estan aquí en aquest acte poden dir fins quan has d'aguantar, però sí, ha dit que estan amb tu. I tot plegat ha començat al principi amb un vídeo que ha sigut bastant emotiu, que teníem fins i tot, hi ha hagut un moment de regust. Dius, ai, que això sí que és un comiat, un vídeo d'aquests de comiat, de fet, però era un vídeo de suport, que amb tot d'imatges de Pedro Sánchez i de Salvador Illa, amb una música i amb unes paraules de suport a Pedro Sánchez. ja et dic, ha sigut pràcticament tots els tres discursos que hi ha hagut, mig discurs ha sigut suport a Pedro Sánchez i l'altre mig una mica el que és aquesta campanya, defensar per què Salvador Illa, perquè Salvador Illa ha de ser el president de la Generalitat.
Vaja, que diries que meitat i meitat, no? Meitat amb aquesta decisió de Pedro Sánchez i l'altra meitat el que hauria estat potser un míting habitual amb el que suposo que tenia previst el PSC abans que passés això fa 24 hores de començar, no?
Exacte, sí, sí, el vídeo aquest inicial claríssimament no hi havia de ser perquè és un vídeo amb imatges de Pedro Sánchez de molts actes amb Salvador Illa i després ja et dic, quan ha anat combinant Marta Ferrer ha començat amb el suport a Pedro Sánchez i després alabant Salvador Illa, la seva figura. Jordi Hereu ho ha fet al revés, ha començat alabant Salvador Illa i la seva persona i ha acabat amb Pedro Sánchez i Salvador Illa ha començat molt fort amb aquestes reflexions i ha acabat amb aquest missatge que ara sentíem i després sí que ha anat fent tot un reguitzell de tot el que volia fer, tots els Mossos d'Esquadra que vol incorporar, que la llengua catalana passi a dependre de presidència i un llarg etcètera que ha anat desgranant amb un to de míting però que ha anat desgranant una mica el que deies, el que se suposa que volia ser directament la campanya però que ha estat combinada. Tot plegat ha durat una hora, m'imagino que si no hi hagués hagut aquesta manera d'obra de Pedro Sánchez hagués durat més o menys també el mateix, a passar que haguessin posat doncs, altres missatges o allargat una miqueta més, o carregar una mica més contra els altres partits, perquè la veritat és que ni Jordi Hereu, ni Marta Ferrer han carregat i Salvador Illa ha fet una petita pinzellada en tema de finançament. Només ha anomenat els presidents independentistes que hi ha hagut per dir que ells no han fet res amb aquests 10 anys de finançament, que ell sí que seurà a les cadires d'on s'han de seure per negociar el finançament.
Sílvia, gràcies, que vagi bé, fins demà.
Igualment,
bona
fins demà,
nit.
Bona nit.
Passem també per l'acte que ha fet Esquerra a Barcelona, hi ha l'Adrià Santasusagna. Adrià, bona nit.
Hola, bona nit.
Abans hem sentit el sumari que Pere Aragonès, aquí en aquest discurs que ha fet avui, ha aprofitat per treure el cascoldo per carregar contra Salvador Illa, precisament, no?
Sí, de fet hem de tenir clar que el que són els dos rivals d'Esquerra en aquestes eleccions, que és PSC i Junts, i el que ha fet Pere Aragonès és aprofitar tota aquesta incògnita que ha generat Pedro Sánchez amb el seu futur per atacar precisament els socialistes però també a Junts per Catalunya. Com ho ha fet? Doncs preguntant-se si és una cortina de fum, això de Pedro Sánchez, perquè es parli d'ell i tapar altres temes. Quins són aquests altres temes per Pere Aragonès? Doncs són la corrupció del cas Coldo, amb qui relaciona doncs, Salvador Illa, o també el 3% de Convergència, i aquí assenyala doncs, Junts per Catalunya com a hereus o descendents d'alguna forma doncs, de Junts per Catalunya amb Convergència. Això és el que ha utilitzat i el recurs que ha fet servir Pere Aragonès, però també s'ha referit directament a què ha de fer Pedro Sánchez respecte al seu futur. Segons el president i candidat d'Esquerra, el que ha de fer és aguantar i fer front, plantar cara, dit literalment, al feixisme, i ha utilitzat aquesta frase que comentàveu a l'inici de jo també estic molt enamorat de la meva dona, que ho deia Pedro Sánchez de la carta. Doncs Pere Aragonès també l'ha fet
servir. També, escoltem.
A veure. Sí.
Jo també estic profundament enamorat de la meva dona, però jo no abandono quan l'ultradreta ataca i planto cara, sempre dempeus, sempre dempeus.
Tall curtet, però
sí,
vaja,
contundent, amb un to que no estem potser massa acostumats tampoc a sentir a Pere Aragonès.
De fet, m'ha sorprès molt perquè és molt estrany i és molt complicat que un candidat al primer dia de campanya ja trobi aquest to més mitinero, no? Normalment els hi costa uns quants dies aconseguir fer aquests tipus de talls i tenir aquest to més alt, i Pere Aragonès, de totes les persones que han estat intervenint aquí en aquest míting d'Esquerra, ha estat la que ha tingut el to més alt, és a dir, que ho portava ja entrenat i vestit de casa des de fa molts dies, que començar a principi de campanya ja amb aquest to molt alt. Com comentàvem abans, doncs un rival és el PSC, l'altre també és Junts per Catalunya, durant tot el míting hi han hagut crítiques constants a Junts per Catalunya per haver abandonat el govern, etc. I un dels ases de l'ase dels cops ha estat Carles Puigdemont, que per Aragonès doncs, critica aquesta campanya tan personalista, diu, que està fent el candidat de Junts, de parlar només d'ell i ell.
Puigdemont continuarà seguint parlant de Puigdemont, que és del que parlen durant aquesta campanya. I nosaltres volem parlar de Catalunya. Nosaltres volem parlar del nostre projecte per Catalunya. Un projecte que es dirigeix al conjunt de la ciutadania.
Doncs, vaja, que n'hi ha hagut per tothom, en aquest primer acte de campanya, Adrià.
Per tothom. De fet, també hi ha hagut cleques pels comuns i la CUP quan Laura Vilanà, la vicepresidenta i número 2 de la llista per Barcelona, doncs ha dit ara quan us parlin i us prometin tots els temes socials, etcètera, etcètera, doncs que sàpiguen que això ja estava als pressupostos que ells van tombar. Mm-hmm. És a dir, que hi ha hagut cleques per tothom i Esquerra ja està en moda campanya total. Ja fa dies que tots els partits ja estan, però sí que han posat bastant estar la directa amb el missatge de carregar contra la resta de formacions polítiques.
Gràcies, Adrià. Fins demà. Que vagi bé, també. Bona nit.
Fins demà. Bona nit.
I tenim un altre punt de connexió, en aquest cas a Argelers, amb la Laia Colomer. Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
Que aquests dies doncs, es trasllada a la Catalunya del Nord per seguir aquests actes de campanya de Junts. Laia, abans Puigdemont també el sentíem que retreia d'alguna manera a Pedro Sánchez que hagués pres aquesta decisió, sobretot tenint en compte tota la repressió de la que ara es queixen perquè diu que ve de lluny, no?
Exacte, sí, tot i que des de Junts no, ja deien aquest matí que intenten que vol aquesta campanya no, de fugir tot aquest debat al voltant de Pedro Sánchez, que no l'esquitxi d'alguna manera, sí que aquest primer míting doncs, ha estat farcit de referències a aquesta notícia que coneixíem ahir de Pedro Sánchez. El tall, hem sentit aquest tall al sumari que ara comentaves, Anna, no, de que ha dit que ells ja surten plorats de casa i els ha retret una mica no, totes aquestes agressions, atacs i calúmnies que diu Puigdemont, que ells han resistit durant tots aquests anys i que no ho han fet per ells, sinó que ho han fet pels catalans i els seus drets. D'una banda això, no? aquest retret, fins i tot fent servir aquest verb resistir, no? Una mica doncs, recordant el llibre de Pedro Sánchez. D'una banda això, i per l'altra el que dèiem, no? que esperen que tot aquest soroll al voltant de Sánchez doncs, no esquitxi la campanya i demana centrar-se en Catalunya. Sentim-lo.
Han sigut els jutges, o ha sigut la policia, o han sigut les fake news dels diaris que ens han empastifat sempre les campanyes. Ja estem acostumats. No passa res. Resistirem també tots els intents d'espanyolitzar aquesta campanya. Perquè aquesta campanya no va d'Espanya, aquesta campanya va de Catalunya.
Doncs una mica aquí, no?, que també feia referència a tot aquest soroll que gira al voltant d'aquest primer dia de campanya, dient doncs, que això ja ha passat des d'altres instàncies, però que ja ha passat en altres campanyes. I a banda no, d'aquestes referències a Pedro Sánchez, Junts, no, que fia tota aquesta campanya, com ja hem anat explicant aquests dies el retorn de Puigdemont, ell mateix ho va dir, no, el dia del debat d'investidura, però que també planteja aquestes eleccions com un plebiscit entre Salvador Illa i ell mateix, no, deia, per exemple, avui Jordi Turull també en aquest míting entre submissió o nació. I Puigdemont, doncs, es referia d'aquesta manera, no, en aquest plebiscit que ells també plantegen de cara al 12 de maig.
Aquesta és la tria real. Un govern que vol posar Catalunya al congelador, parem-ho tot, baixem les persianes, i un govern que diu no, és hora de tornar-hi. És hora de tornar-nos a parlar entre nosaltres. És hora de tornar esperança a la gent, de parlar d'aquest és un país que ja va decidir ser lliure, és un país que necessita ser lliure, és un país que la majoria dels catalans volem que sigui un estat independent, i que li hem de dir a l'estat espanyol i al món que no hi ha cap norma en el dret internacional que ens ho prohibeixi ser.
I aquests, doncs, que són els dos grans ítems de campanya de Junts, per una banda, no, la restitució de la presidència a l'exili i també, no, aquesta dicotomia o Salvador Illa o Carles Puigdemont, ja fa dies, no, que van avisant que les eleccions aniran d'ells dos. I ara sentíem, no, abans l'Adrià que deia que Pere Aragonès no només havia parlat de Salvador Illa, sinó també de Junts, i aquí, al míting de Junts, doncs, també n'hi ha hagut per Esquerra, no tant, hem de dir que hi ha hagut més retrets contra el PSC, però també s'ha parlat d'Esquerra, qui acusen, com ja han anat explicant, de desgovern, de baixar el cap, no? De que Catalunya se'ls està escapant de les mans, però també, no?, fent aquesta crida un altre cop a la unitat de l'independentisme més enllà del 12 de maig, i això doncs és una mica el que ha donat de si aquest primer acte argelès en aquesta curiosa, si més no, campanya que ha començat aquí Junts per Catalunya avui.
Doncs ho anirem seguint i ens ho aniràs explicant. Laia,
a preguntar-li a la Laia si el Puigdemont també ha dit que està molt enamorat de la seva dona, perquè sembla que és una... no. Sembla ser que deu ser una cosa obligatòria ara dir-ho, no? No ho ha dit, no?
No ha fet cap referència a la seva família.
Gràcies,
no.
Gràcies.
Laia, gràcies, que vagi bé.
Que bona vagi nit. Bé, adéu, bona nit.
Bé, doncs ja tenim una miqueta algunes pistes de quins seran els hits d'aquesta campanya, sobre el que hem sentit ara. Voleu comentar alguna cosa, Jordi?
No, res, jo crec que sí que s'identifica els marcs, no? És a dir, al final el plantejament de la campanya és una batalla de marcs mentals, no? Intentar contestar la pregunta principal de dir, bueno, aquestes eleccions què hem de decidir, no? I hem vist que cada partit s'ha anat posicionant, no? En aquest sentit, els socialistes lideren una cosa que, quan ahir Pedro Sánchez diu que potser retira, el primer a sortir d'anar-li suport és el Rufián, no? Sembla que avui també la Jessica Albiach també ha sortit explícitament, cosa que pot fer pensar que el marc dret-esquerra, uh-huh, evidentment en aquests partits els beneficia molt, no? Uh-huh. I en aquest esquema de dir no, Catalunya, Espanya, l'únic que està intentant defensar aquest marc és Junts per Catalunya, perquè és el marc que evidentment li va millor, no? Que en aquest sentit, portar la campanya un cos a cos en cas que el dilluns no hi hagin baixes a Sánchez Puigdemont, crec que els pot reforçar molt. Té els seus riscos, però els pot reforçar moltíssim. Avui em sembla que hi havia 6 o 7 autocars de Catalunya a la Catalunya Nord, no? Un dijous a la tarda. Vol dir que han aconseguit mobilitzar bastant les seves bases. Això té tot, diu, els mítings i van els convençuts. Sí, però a vegades serveix com a termòmetre per veure com tens a la gent. Tu estàs enviant, en aquests moments, Junts, estan enviant la gent a la Catalunya Nord a seguir mítings que es podien seguir per internet. Per tant, vol dir que a nivell de mobilització de les bases, sembla que estan tinguent un cert èxit en el plantejament de la seva campanya.
Silva.
Bueno, és evident que hi ha una distorsió, més que quan dèieu que la campanya se'n va a Madrid o es fixa a Madrid, jo crec que hi ha una distorsió des de Madrid a la campanya catalana, perquè, com recordeu abans, influirà molt això fins al punt de que, efectivament, aquests dies el Pedro Sánchez hauria d'estar per aquí, i de moment no hi serà, i demà, a més, feu el primer aquí a aquesta casa, no? Feu
sí,
el primer
sí,
debat electoral a primera hora amb el Basté, amb tots els candidats. Sí.
Ara parlarem amb tots dos.
Sí, i veurem ja quina és la influència d'aquest element distorsionador, i després, en relació a també el que deia el Jordi, si aquestes eleccions s'assemblaran una mica més a les basques, on es parlarà més d'ideologia i de contingut de programes que d'elements, diguem-ne, nacionals o de possibles visions sobre la independència o sobre l'Estat o tot això, o al contrari, com les darreres, només es parla de l'altre. Jo tinc la sensació de que aquesta distorsió va més en la línia d'entrar en el contingut dels debats electorals i de l'element ideològic esquerra i dreta, que no pas amb si, tot i que hi ha més forces independentistes que mai, però amb si això va cap a la independència o no.
Maria. Jo crec que s'obre un escenari molt interessant, perquè Junts i Esquerra especialment no poden fer gaire sang amb Pedro Sánchez. De fet, el Jordi deia que Junts és l'únic que ha plantejat el debat entre Catalunya i Espanya, però en realitat Puigdemont ha estat molt prudent també amb això, dient el que ha de fer Pedro Sánchez és aguantar. Perquè crec que si hi ha algun interessat en que aquesta legislatura amb Pedro Sánchez o sense, que aquesta també és l'altra, arribi a bon port, és precisament Junts i Esquerra, que s'hi estan jugant la legislatura i la llei d'amnistia, i en el cas de Carles Puigdemont, el seu futur personal més immediat. I crec que això, col·locar-ho d'aquesta manera al mig de la campanya, és una jugada hàbil per part del PSOE, que insisteixo que no sabem si hi havia un dels objectius, eren aquests per part de Pedro Sánchez, però col·lateralment és evident que n'és una conseqüència. Perquè imaginem-nos ara que dilluns Pedro Sánchez suri diu he rebut molt, que jo és l'escenari que em vaig imaginar ahir en el primer moment, surt i diu he rebut molt suport, sou gent fantàstica, estimo molt a la meva dona, em noto reforçat després d'aquests dies per tirar endavant amb aquesta legislatura i anar amb tot, però he de plantejar una qüestió de confiança. Junts i Esquerra li han de donar suport en aquesta qüestió de confiança, perquè d'això també anirà aquest xantatge de dir, oh, compte, perquè la legislatura pot descarrilar en qualsevol moment i, per tant, la llei d'amnistia pot descarrilar en qualsevol moment.
Perquè això, una la campanya, Maria, és perillosíssim, això.
Una qüestió de confiança plantejada al mig d'una campanya per les eleccions catalanes, que és un atac, crec, directe, o una forma molt clara d'acabar minoritzant o d'acabar desinflant Junts i Esquerra en el discurs tal com l'han plantejat fins ara, jo crec que el PSC, que ja tenia unes expectatives molt bones en aquestes eleccions, se li disparen absolutament. A l'hora d'anar a buscar també aquest vot que sempre s'ha dit, el vot dual, que situes Espanya i Pedro Sánchez a la campanya, i d'entrada ja només estem parlant d'ell i no estem parlant de Puigdemont, per exemple, avui.
Rafa.
També t'he dit una cosa, aguantar 15 dies parlar només de Pedro Sánchez en una campanya de les catalanes seria meritori, també, per part del PSC i del PSOE. Vull dir que ho ha llançat ara, suposo que, no sé si de manera planificada o no, però ho ha llançat ara perquè l'he vingut bé. Aguantar-ho 15 dies crec que seria absolutament meritori.
Però ara tens un primer episodi, dilluns en tindràs un altre. Vull dir...
Però després, a mi hi ha dos coses que em desperten molta curiositat, i és quan es diu que això ho fa Pedro Sánchez, o com el Jordi deia abans, perquè s'hi juga, i és veritat, el seu futur a les eleccions catalanes, o per ajudar el PSC a guanyar les eleccions. Les enquestes, fins ara, al PSC li van de conya. O sigui, no sé si fa falta això d'entrada. Entre altres coses, perquè les sumes o restes, diguéssim, de majories no canviaran gaire, per més que hi pugi 6 diputats, vull dir que no tindrà massa elements.
No? Després.
Però, i l'altre és quan es parla de l'efecte Sánchez o l'efecte Puigdemont o l'efecte tal... es va parlar molt, per exemple, de l'efecte Puigdemont quan va presentar la candidatura i quan va dir que vindria. Les enquestes actualment li donen el mateix resultat que té o un parell de diputats més, en general, Vull dir que crec que hi ha molts més elements, diguéssim, a sobre la taula que aquests cops d'efecte, que moltes vegades... De vegades tenen molt d'efecte, com per exemple a Pedro Sánchez li va sortir bastant bé a les últimes eleccions, però no sempre tant com s'espera. Per tant, jo insisteixo que crec que ell no té decidit encara què fer, i en funció del que passin aquests dies, ell decidirà. Si això després influirà o no en la campanya de les catalanes dependrà bàsicament de la resta de partits, i no del PSC. Per tant... Bueno.
A veure, abans el Silva ja m'ho ha centrat pràcticament, perquè falten menys de 12 hores, demà a partir de les 9 del matí, que RAC1, conjuntament amb La Vanguardia, que organitzem el que serà aquest primer debat entre els candidats, que es farà a l'Auditori 11 de Barcelona, i, com ja va sent un clàssic, el moderaran el director del Món a RAC1, Jordi Basté, i el director adjunt de La Vanguardia, també tertulià del nou ser, l'Enric Sierra. Basté, bona nit.
Hola, bona nit.
Enric Sierra, bona nit. Enric?
Sí, bona nit.
Hola, bona nit. Que vas amb cotxe o t'hem enganxat aquí?
No, estic aquí en un magnífic parc públic de Barcelona.
Perfecte. Quin tàndem, no? Ja us coneixeu, perquè no és la primera vegada que feu aquest debat conjuntament. No sé si heu quedat per preparar-ho una mica o ja us enteneu, Basté.
És que de moment els dos que hem fet, crec que han portat dos, és que ara me'n recordo, els han portat tots molt bé, i realment, i és que cadascú té molt clar quina és la seva feina, tenim una relació magnífica, i els papers estan repartits ja des del primer dia, o sigui que és molt fàcil, i he encarat evidentment una hora abans allà demà. Sí,
una hora abans, m'imagino que la primera pregunta serà sobre Pedro Sánchez, o no?
Enric Sierra, això.
Sí, òbviament. Clar, l'actualitat mana, i a Pedro Sánchez, que li ha fotut una patada al tauler polític, com diria l'Enric Juliana, serà aquesta la primera qüestió, òbviament. Haurem d'obrir amb això. Tot i que després mirarem de que també ens expliquin les principals propostes que tenen en matèria dels diferents reptes que té Catalunya, perquè la legislatura que ve hi ha molts temes candents que encara no s'han resolt, i que el futur govern, si és que es conforma un govern aviat, doncs tindrà molts reptes per endavant. Però efectivament l'elefant a l'habitació és Pedro Sánchez.
Això us anava a preguntar. A banda de Pedro Sánchez, hi haurà uns blocs? Seran uns temes? Com us heu repartit això?
Sí, a banda de Pedro Sánchez, que és, òbviament, la pregunta que haurem de fer al principi, ho hem dividit en tres blocs, dos una mica més llargs i un més ràpid. El primer és, dels blocs és perquè parlar de la gestió de la Generalitat, del govern, d'aquest mandat que s'acaba, i aquí intentarem abordar, com deia, els temes candents, la sequera, infraestructures, en fi, tot la sanitat, el català, tots els temes que poden tenir interès i que ells també vulguin manifestar, no? I després farem un segon bloc que és més l'eix, que li hem dit més l'eix nacional, que és què fem amb Catalunya, no? Si independència, si referèndum, què fem, què passa amb l'amnistia, què vindrà després, quins són els plans que tenen cadascú d'ells al respecte del que es ve a dir l'encaix de Catalunya en el context de l'Estat o no, Això depèn de cada opció. I l'últim és els pactes, amb qui pactaran o amb qui no pactaran. Òbviament acabarem amb el que diem minut de glòria, però amb en Jordi hem dit que no serà un minut, serà mig minut, que ja ens funcionarà en els altres debats, i que en mig minut ja n'hi ha prou.
Sí, Jordi, en mig minut n'hi ha prou?
Oh, i tant. És que jo crec que l'èxit de la... O sigui, hi ha un programa de televisió que a mi em va entusiasmar, sobretot el format i la idea, que era aquell de 59 segons.
El del micròfon, que no? Que baixava.
Els polítics els baixaven, sí. Llavors, és a dir, al polític, si li dones un micròfon, té un problema, que és que per dir-te un titular pot trigar-te 45 segons perquè no li busquis el titular. Amb l'Enric i amb el nou format aquest que hem fet des de que hem començat a fer aquests experiments de debats amb la Vanguardia i RAC1, ens hem trobat amb un fet que em sembla que és magnífic, que és que els hi donem un minut de temps per respondre, a vegades 30 segons, perquè no s'enrotllin, que és el millor que li pot passar a un polític, amb la qual cosa han d'anar per feina, i llavors es converteix en un debat que bàsicament el que és molt més àgil. Mm. I que un debat sigui àgil és el millor que li pot passar, tenint en compte que abans els debats eren de 3 o 4, però és que demà és de 9, saps què vull dir?
Clar, això és una de les dificultats, no m'imagino, de demà, de repartir joc, de que no es trepitgin els uns i els altres, com això perquè es reparteixin els torns de la paraula, tenint en compte l'experiència d'altres vegades, com ho fareu?
L'experiència d'altra vegada, aquí el problema, aquí l'únic problema de l'experiència de les altres vegades és que hi ha gent que és molt llesta, llavors reclama la paraula permanentment. I això els hi vull agafar abans d'hora, perquè és clar, sempre demanen la paraula. Exemple, hi havia un que era molt llest amb això, que era Gabriel Rufián, no? Les últimes, que Rufián sempre aixecava la mà com dient, jo he de contestar amb aquest i amb aquesta. Doncs això exactament igual. Llavors has de tenir una mica de memòria de dir, bueno, ara vol parlar aquest ha parlat menys. És a dir, en el fons, és el primer debat, i que sigui el primer debat també ens ajuda molt a tots, perquè és un experiment per ells i també per nosaltres és el primer. Amb la qual cosa, les coses que s'han de dir també se les poden dir en un altre debat. Per tant, ens va bé començar a ser els primers perquè també no hi ha aquella angoixa i aquella tensió de que s'acaba la campanya, al contrari, que acaba de començar.
Enric, quan calculeu que durarà tot o quan voleu, en principi, que duri tot?
Pues mira, hem fet un càlcul, tot i que aquí efectivament el bar haurà d'intervenir, perquè això que diu el Jordi de que ningú intervingui més d'una vegada, tot i que en els anteriors debats s'han portat prou bé i ho hem pogut administrar bé, però vaja, això ens anirem a una hora tres quarts mal comptats.
Una hora 45, I hi haurà, per tant, entenc, comptador, cronòmetres o... Jordi?
Sí. Hi ha un cronòmetre amb la qual cosa no poden parlar més, com ja vam fer ja en l'experiment tant en les eleccions municipals com les eleccions al Congrés, els representants dels partits polítics catalans, hi ha un compte enrere que fa que ells tinguin el seu temps per poder parlar en tots els moments, en qualsevol moment, o sigui, en tot el debat tenen un temps màxim, és a dir, no es poden enrotllar més d'un minut.
Doncs va, us deixem tranquils que demà s'ho gira feina amb aquest debat, com dèiem.
Ens hem de concentrar.
Exacte. Necessiteu un temps de reflexió, també. Jordi Basté, Enric Sirra, que vagi molt bé. Demà us escoltem a partir de les 9 del matí. Bona nit.
Molt bé, gràcies.
Que vagi bé. Bé,
igualment. Adéu. Les 9 i 28 minuts. Fem una pausa i ara de seguida tornem.
RAC 1. Atenció amants de la tecnologia i la diversió. Torna a Tech and Play 2024, el festival tecnològic de Mobile World Capital Barcelona. Ple d'innovació, tallers, diàlegs i experiències tecnològiques per tots els públics del 25 al 28 d'abril a la Fabra i Coats Fàbrica de Creació.
Descobreix les últimes tendències tecnològiques, gaudeix d'activitats immersives i gratuïtes i vine al Family Day.
Entra ara a techandplay.community i uneix-te a la revolució. Andrea Bocelli, després d'exaurir les entrades del seu primer concert a Barcelona, actuarà el 30 d'abril al Palau Sant Jordi. Últimes entrades a andreabocelli.com.
Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes, ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. A edificar.com revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall, i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. A edificar.com som professionals, som de confiança, som d'aquí.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Sabíeu que la gastronomia és una carrera plena d'oportunitats i sortides professionals?
Descobriu Barcelona Culinary Hub. Oferim cicles formatius i grau universitari en gastronomia. Un lloc on els teus fills podran desenvolupar la seva passió i convertir-la en professió.
Estudia amb referents de la cuina que t'ensenyaran la recepta de l'èxit al Barcelona Culinary Hub, un centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
Més info a barcelonaculinaryhub.com.
Fins al 15 de maig, gaudeix a Barcelona la ruta Reino Gourmet amb espàrrego de Navarra i altres verdures de l'hort. Descobreix els restaurants i colmados participants a la web reinogourmet.com. Reino Gourmet, qualitat Navarra.
Tutankamon, l'experiència immersiva.
Últimes setmanes de l'exposició digital més gran sobre l'antic Egipte a l'Ideal Barcelona, amb més d'un milió de visitants arreu del món.
Tutankamon, l'experiència immersiva.
Compra les teves entrades a idealbarcelona.com.
Andrea Bocelli, després d'exaurir les entrades del seu primer concert a Barcelona, actuarà el 30 d'abril al Palau Sant Jordi. Últimes entrades a andreabocelli.com.
Fins al 15 de maig, gaudeix a Barcelona la ruta Reino Gourmet amb espàrrego de Navarra i altres verdures de l'hort. Descobreix els restaurants i colmados participants a la web reinogourmet.com. Reino Gourmet, qualitat Navarra.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Césped Solución, l'empresa líder en gespa de tipus residencial i esportiu, llança la promoció del 10% de descompte en els models de gespa artificial Wow Plus 40 i Asbury Park Eco 40, 100% reciclable de fabricació europea. Oferta vàlida fins al 15 de maig. Més informació a céspedsolucion.es.
Litz Alfonso Dance Cuba, la companyia internacional de dansa més popular de Cuba, arriba al Teatre Apolo després d'arrasar en més de 16 països.
Amb música en directe i 25 artistes en escena, gaudiràs d'un espectacle únic amb tota l'energia de l'autèntic sabor cubà.
Cuba vibra, del 7 al 26 de maig al Teatre Apolo.
Entrades a la venda a gruposmedia.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és
Romauto,
on pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto,
on trobaràs el teu Nissan al millor preu a
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
RAC1.cat. Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 9 i 33 minuts, hem fet aquest repàs que d'alguna manera ja hem barrejat una miqueta tot aquest debat al voltant de què passarà amb Pedro Sánchez, amb aquest inici de la campanya. Abans ho dèiem, ara comentarem les dades del CIS i també alguna altra enquesta que ha sortit. Rafa, tu que segueixes les campanyes, és que ho comentàvem en l'última, quin sentit té que comencin aquesta mitjanit si tothom, aquests actes d'aquesta tarda, ja són de campanya.
De fet, ara et diré una cosa que igual a la gent de casa li és igual, eh? Però hi ha algun dels actes que en teoria se celebren aquesta nit a les 12 de la nit amb enganxada de cartells,
sí,
que s'han fet a les 6 de la tarda.
Perquè és clar, que ja no es fa a les 12 de la nit.
No, 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 i s'han embargat. Els periodistes hem anat allà, hem fet això i ens han dit, bueno, però ara guardeu-ho fins les 12 de la nit, perquè clar, aquí el cartell no s'abota.
Clar, anava a dir les fotos.
No tothom té capacitat per fer actes en el carrer.
Ho fas a dintre del local i no se sap.
Exacte. Però bueno, és dir que no, no té cap mena de sentit. És igual.
Més que abans, comença aviat. A més aviat, la campanya, saps què vull dir?
Sí.
O sigui, d'hora, vull dir.
No, perquè no té cap sentit avui, i no té cap sentit, per exemple, el dia de reflexió.
No. Ni, sí, ni té sentit el blackout, és els dies aquells sense enquestes.
Sense enquestes,
exacte. Sí. A mi el dia de reflexió em va molt bé que descanso.
Doncs aquest encara té... Encara
el problema és que tenim la Loreg, que és una norma, que regula les campanyes electorals, perquè entre les coses a Catalunya no en tenim, eh? Tornem a recordar-ho.
Aquí és on volia anar. Catalunya hauria de tenir una llei electoral.
Quants anys fa que diem això? Molts, no?
Jo dedico... A vegades, quan els polítics els dius, escolta, tu, pensant internament, quan hagis d'explicar què has fet a la vida en política, què t'agradaria... Has d'explicar, bueno, el que deien abans dels 30 segons amb les teies, d'això, allò de... Has d'explicar-me alguna cosa molt xula que jo la pugui entendre ràpid, no? I jo creia que, per exemple, pel Pere Aragonès era una oportunitat de dir, potser serà breu, potser no ha sigut un gran... Però deixar com a herència política la nova llei electoral... No la nova, la llei electoral de Catalunya...
Pues no.
Era una herència molt potent políticament. I m'ha estranyat que no vol... Perquè... Així com abans no es feia la llei perquè el PSC i Convergència comptaven i mai es posaven d'acord.
I alguna vegada es va estar molt a prop,
Perquè ara la sociologia del país ha canviat prou com per trobar una fórmula que més o menys...
Ja tothom,
sí, senyora.
Tothom,
sí. I em sap greu que no s'aprofiti aquesta oportunitat. Ara hi ha l'oportunitat de fer un acord interessant i poder-ho fer molt més atractiu a la ciutadania.
Saps què passa? Que estaven pendents d'altres coses que pensaven que eren més importants, saps? I ara realment veiem que hi ha
però
coses que
no s'han
fet.
Però fins i tot en moments moguts, jo recordo l'últim cop, ara potser em falla la memòria, però diria que va ser en presidència del president Mas,
sí,
va estar molt a punt.
I era una llei molt xula i molt potent.
I alguns periodistes es van fer experts en models que no sabríeu fins i tot on podríeu arribar a imaginar d'on són.
No m'enrotllo, estem parlant de diputats assignats a barris, a districtes, a territoris,
sí, sí,
doble ronda,
sí,
dos sistemes
conjunts, inscripcions i generals.
Bueno, més enllà d'això, però si haguéssiu de canviar, decidir, sí, mira, què es pot canviar de la campanya, de com ha funcionat sempre, què canviaríeu?
Pues, aquí anava jo, és a dir, que tenim...
És que avui, bueno, no, una entesa, però una cosa inèdita,
sí,
eh?
Què fas després, anava jo honesta.
Descansar.
Jo vaig a una festa, mira, estem a festa a la Batoliva i...
Perdó.
No, mira, el problema és que el que deies que...
Ningú t'ho ha preguntat, què feies tu.
Ja, però o sigui, he ficat la falca.
És un clàssic.
Redrecem.
He de fer propaganda a la meva universitat. Bueno, la història és que la Loreg està pensada per una època que no és aquesta, però és que tot va molt lent. O sigui, estem en un món digital i tenim una llei analògica, absolutament analògica. Aleshores, coses concretes
coses,
que faríem...
Vinga, coses, vinga, què hauria de canviar?
Per exemple, no té cap sentit això que dèiem de... 15 dies de campanya. No té cap sentit. No té cap sentit. Per què 15 dies de campanya?
Quants, no... doncs? Però més o menys?
Una setmana llarga, 10, si vols. Una setmana llarga, 10.
Més i mig.
Per què 15 dies? Una setmana llarga.
Ara quan es repeteixen eleccions, per exemple, ja no
són una setmana.
Fa una setmana i funciona igual.
I funciona perfecte. Diuen el mateix i al final passa el mateix.
Val, segon, menys dies.
Sí, menys dies. Segon, fora la prohibició de no publicar enquestes els últims dies. Això és una cosa que
quants
fa molts
anys. Quants dies són, Rafa, ho saps?
5 dies. El què?
Sí,
5 dies.
Cinc dies. Sí. Si es diu blackout i són 5 dies i això ja no es fa, o sigui, ja no ho respecta ningú perquè es pot fer des de fora, des d'aquella internet,
enllaços,
o des d'Andorra, no? Aquestes coses,
a webs
i a més a més no ha tingut mai cap sentit perquè els partits fan les enquestes i per tant els ciutadans tenen el mateix dret que els partits a saber quines són les enquestes fins a l'últim dia, igual que es fan mítings. Jo crec que no té cap sentit, tot i que fixa't que ara la campanya que fan des de França, en comptes de fer-la virtual, la volen fer presencial, clar, potser té sentit desplaçar la gent allà, però habitualment fer mítings amb molta gent, això ha deixat de tenir sentit. I o sigui, els que van als mítings són figurants. Ningú
sí, creieu
va allà
que no té sentit fer mítings? Perquè bueno, hi ha aquest 30% sempre que es diu d'indecisos fins als últims dies.
Però aquests no van als mítings a veure què diuen els partits.
Creieu que no?
Però si ja ens miraran mítings... les imatges de l'ambient que hi havia al míting, de
però
la mena
fals
de gent que hi
passava per allà.
Però és que els mítings serveixen bàsicament per engrescar la teva gent i que puguin anar demanar-li el vot al del costat.
Els mítings serveixen per connectar en un minut determinat a fer el clic nit del dia.
També.
Per això
serveix. Sí, 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 no, també, però...
Serveixen per les dues coses. Va, és a dir, ha, és que és veritat, hi ha els 20 segons de televisió que has de poder dir el que vols que senti tothom, però a nivell intern de partits, quan tu veus que estàs trebant la teva organització i mobilitzes l'estructura orgànicament...
Pel partit? Sí, però ja ho dic pels
interventors. Això què vol dir? Per exemple, hi ha una figura que és l'interventor, que jo quan assessoro en campanyes electorals i dic, és vital els interventors.
I els apoderats.
Perquè vol dir que tens una... Però sempre dic, apoderat és... Bueno, estic a la taula, però no hi estic. No, l'interventor vol dir que t'assentes com si fossis de la mesa, t'estàs 8 hores allà i tens accés a la gent que pot
segur
votar.
Segur que tu has fet interventor i jo també. No?
Quan tu tens una gran capacitat de generar molts interventors, vol dir que tu tens una gran capacitat estructural de mobilització. Això es tradueix matemàticament en molts vots. En molts vots. Per tant, el míting és un espai de trobada, d'ànim, però sobretot de mobilització
interna dels partits, sí, però no pels electors.
A veure, tenim aquí la taula el Pep Tormos. Pep, bona nit.
Bona nit.
Que ens vens a fer un repàs de... Avui han sortit, bueno, dues enquestes, la del CIS i més a última hora la del Nacional. No, no sé si van o no amb la mateixa línia.
Sí, com a mínim confirmen la tendència de totes les que hem anat coneixent fins ara. A la del Nacional. El PSC parteix amb avantatge, seguit de Junts per Catalunya, que es distancia d'Esquerra. Salvador Illa guanyaria les eleccions amb entre 39 i 40 diputats. En segona posició quedaria Carles Puigdemont amb una forquilla d'entre 33 i 36 escons. Per tant, en l'escenari més favorable per Junts, els independentistes quedarien a 3 diputats dels socialistes. L'enquesta també diu que Esquerra es despenja i trauria entre 24 i 27 escons. El PP experimentaria un gran creixement, seria quarta força, passaria dels 3 actuals als 13 o 14. Vox es quedaria amb els 11 actuals, els comuns mantindrien, si fa o no fa, la mateixa representació, 7 o 8 escons, i la CUP perdria suport, aconseguiria entre 4 i 7 diputats. Per tant, l'independentisme només sumaria majoria absoluta al Parlament per la part alta de la forquilla dels tres partits. L'enquesta no dona representació ni Ciutadans, ni Aliança Catalana, ni Alhora.
Cap dels tres,
Cap dels tres.
I això, com dèiem, justament el mateix dia també, que hem conegut el CIS, que va en la mateixa línia, que Salvador Illa, doncs, sembla que ho té tot de cara per tornar a guanyar aquestes eleccions.
Sí, però veu que el PSC passi dels 33 escons actuals a 39 a 40, a força distància se situarien Esquerra i Junts, que es disputarien la segona posició. Els de Puigdemont obtindrien entre 28 i 30 diputats, mentre que Pere Aragonès baixaria dels 33 actuals a 27 o 28. La suma d'aquests dos partits i la de la CUP, que n'obtindria entre 5 i 7, només arribaria als 65 escons, 3 per sota, doncs, de la majoria absoluta. Pel que fa al PP, el CIS pronostica que podria triplicar els diputats actuals i aconseguir-ne 13 o 14. Vox cau, però mantindria 8 o 9 escons, i els comuns, l'enquesta els dona una forquilla d'entre 7 i 8 diputats. El CIS també preveu que l'extrema dreta d'Aliança Catalana podria entrar al Parlament amb un màxim de 2 escons, Ciutadans i alhora, en aquest cas, quedarien fora.
Gràcies, Pep. Fins ara. Doncs aquestes són les dades de moment d'aquestes enquestes, que vaja, no són molt diferents a les que ja hem anat veient aquests últims dies. Apunten unes línies, sí que en el cas del Nacional, per la part alta, l'independentisme podria sumar aquesta majoria absoluta, i en el cas del CIS doncs quedaria una mica més just, però vaja, tota la resta sembla que hi ha aquesta tendència, amb el PSC distanciat de la resta, amb el PP, que recupera o que multiplica, com dèiem, pràcticament per 3 el nombre d'escons. Haurem de veure què passa amb Aliança Catalana, perquè alguns la posen dins, alguns la deixen fora del Parlament, i la resta... aquí hi haurà una mica el ball d'escons entre Junts, Esquerra, digues Jordi.
Un parell de coses, una dada també sobre el CIS,
Sí.
Que hi ha un tema amb l'elaboració. A l'últim CIS, a Junts li donaven 10 diputats menys dels que finalment va treure. I és un tema que hi ha gent...
quan a les
últimes al Parlament de Catalunya. Sí, sí. 10 menys. Sol passar.
És bueno, a dir... el CIS darrerament, saps? Li ha donat menys o menys a molts partits.
Sí, però hi ha un element que és que molt votant independentista, com que estem en un defens... mantinc el català, quan se'l truca, no canvia. I, per tant, es penja. Enquesta no feta. I això afecta a molt...
Per què? Perquè el CIS truca en castellà?
Perquè truca en castellà. Depèn de l'institut que l'encarreguen, etcètera, etcètera. És un dels motius pels quals, o altres, però en tot cas sí que Junts veu infra representada molt sovint.
La però això hauria de ser Junts, Esquerra, la CUP...
Bueno, depèn també de si canvies més o menys d'idioma, etcètera, etcètera. És a dir, però que hi ha una constant de representar menys en els últims sis... També hi ha una cosa, confusió de noms del que havia sigut abans Convergència i Junts i no sé què. És a dir, hi ha diferents elements que fan que la mostra doncs, sigui una mica menys. Però el més rellevant que jo volia dir és que sí que les tendències, val? Perquè al final aquests diputats poden ballar, i més, després d'ahir aquestes enquestes gairebé que s'han de tornar a fer perquè l'efecte del que ha passat a Madrid evidentment això ho altera, però sí que marca dues tendències.
Després de dilluns també s'han de tornar-los a fer,
però jo crec que sí que marquen
una demà més val que s'esperi
sí.
Clar,
que se l'estalvi
però
i
jo crec que sí que marquen unes tendències de les dues coses que pot fer Pedro Sánchez dilluns. La meva, que és una de les que jo aposto, que és que vol invertir en campanya, sí que les enquestes ho diuen, que és que, tot i que Illa lidera encara, l'efecte Illa es va aturar fa uns dies. És a dir, quan... I una cosa que no estava prevista, jo crec que els d'Esquerra Republicana tampoc ho havien previst, que és que donaran molt per descomptat el president Puigdemont. I, en canvi, quan hi ha l'anunci, hi ha una tendència creixent de Junts, veurem si els hi dona temps o no de créixer, no és decreixent, però s'ha aturat el creixement d'Illa, duia molt avantatge, però s'ha aturat el creixement d'Illa, i hi ha una tendència decreixent d'Esquerra, jo crec que notable. I en aquest sentit veurem com evolucionen les enquestes, però jo crec que això, en cas que això sigui una maniobra tàctica, té a veure amb la decisió de Pedro Sánchez d'intervenir en aquestes eleccions.
Rafa.
És veritat que les enquestes s'han de mirar, com deia, no?, en tendències. El que passa també és que les tendències moltes vegades, a cop d'efecte o a cop de mentir quan te truquen, acaben fallant moltíssim. Per tant, sí que és veritat, bueno, la tendència del PSC a liderar, diguéssim, totes les enquestes, pues fa pensar que una catàstrofe hauria de ser la campanya electoral perquè no li anés bé, diguéssim. També és veritat que les campanyes electorals fa molts anys que no es guanyen, es perden. I una cagada en campanya et pot costar unes eleccions. I no seria la primera vegada, i no fa tant, que això ho hem vist. Però al final... el que dèiem, no? Aquestes enquestes que surten, que el CIS, el CEO, demà hi ha un CEO també, estan fetes fa uns dies, després passen determinades coses, i després la bossa d'indecisos sempre és enorme. I aquella bossa d'indecisos de gent que va a votar, gent que diu que anirà a votar, però i que diuen, no sé què votar.
Sí, com dèiem, al voltant d'un 30% es calcula que i són això, indecisos.
Això, si la tendència segueix més o menys la votació, el sentit del vot d'aquesta gent és més o menys el de la resta, no es nota gaire. Però com aquesta gent, els últims moments, decideix tendir més cap a un costat o cap a un altre, canvia absolutament el resultat d'un partit i en conjunt de tot el panorama. Què és per mi el més interessant de les enquestes? Quines són les sumes possibles posteriors? I això crec que, de moment, en totes les enquestes, surt una majoria independentista molt fluixeta o no arriba, i a més, quan depèn de molt poques diputats, o fins i tot aquests diputats són Aliança Catalana, la cosa comença a estar més que complicada, diguéssim.
Maria.
Jo crec que la majoria independentista és una cosa que ja no importa a ningú, o sigui, és una cosa que es posava damunt de la taula com un objectiu a assolir en les últimes. S'ha demostrat que aquest objectiu era merament una excusa com qualsevol altra per intentar mobilitzar un electorat determinat, però que després això no es va traslladar en absolutament res en tota la legislatura.
No, una investidura.
Que va durar el que va durar.
Sí, però jo ho vinc a dir perquè serà més fàcil, per exemple, assolir majories alternatives si no existeix aquesta majoria independentista. Si existeix, pot haver-hi, bueno, més dificultats perquè determinades formacions...
Sí, els hi costi més,
buscar majories alternatives.
Sí. Aquí...
sí, però... no, per la... o sigui, no crec que, i estic d'acord, que amb això que dius, Rafa, que el fet que existeixi o no existeixi aquesta majoria farà més fàcil buscar-ne d'altres, però crec que l'interès ja d'entrada per part de tothom em sembla que és buscar-ne d'altres. O sigui, Junts i Esquerra està fent una campanya completament d'esquenes els uns dels altres, i és com que d'alguna manera, d'una forma més o menys implícita, més o menys desitjada, tothom compta amb el paper del PSC perquè siguin ells els qui determinin de quina manera tota la resta s'articulen al seu voltant amb Illa o sense Illa de president, no necessàriament. però que en tot cas serà el PSC qui decidirà, sigui el que sigui que passarà després d'aquestes eleccions, tinc la sensació. Després hi ha una altra cosa, que és que quan parlem d'aquesta bossa d'indecisos, hi ha un altre factor que crec que va influir moltíssim a les últimes eleccions, que és una abstenció altíssima dels partits independentistes, que van perdre molts vots. I quan dic molts vots, tu, Jordi, potser te'n recordes, però vorejava, em sembla que eren vora...
centenars de milers
de vots. 700.000, a mi també em sonava 780.000.
Parlo de memòria, però...
I són moltíssims, en termes percentuals, són moltíssims vots. Què faran ara aquests votants si va ser simplement, no era tant una abstenció de càstig, sinó una altra cosa? Si ara que hi ha alternatives electorals que no passen només per la CUP, per Junts i Esquerra, i dic alhora, o dic altres opcions, això engrescarà prou per treure aquesta gent de l'abstenció? És una altra cosa que també veurem i que també configurarà, perquè l'abstenció o una participació més alta també farà que el preu dels escons sigui diferent per tota la resta, i crec que pot ser bastant diferent del que veurem. Jo l'altre dia, mirant els resultats del 2017, penso que es poden assemblar molt allò amb Junts, perdó, amb Ciutadans desaparegut, PSC ocupant el paper que va aconseguir Ciutadans en aquell moment, quedant molt per sobre, i en aquell moment el que s'assemblava força un empat entre Junts i Esquerra trencant-se definitivament, i per tant trencant dinàmiques que s'arrosseguen des de fa temps, que poden potser generar coses noves en un futur no gaire llunyà, que, insisteixo, cap passarà per res que tingui a veure amb la independència, sinó simplement una hegemonia dins d'aquest món catalanista, independentista, diguem-ne com vulguem.
Silvio, ara vas tu, però espera't un moment, espera't un moment, perquè hem de fer una pausa i ara quan tornem expliques tot el que tens pendent.
Molt bé.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Imaginem-nos sense límits, més humans. Telefònica, 100 anys més construint un futur plegats.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet, amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B, contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Una bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de gengives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encias, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i per a farmàcies.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
8 minuts per les 10. A veure, Silva, què volies dir sobre això que estàvem comentant?
Bueno, primer, jo tenia una discapàcia pendent, que ara, abans...
Veus? Sempre sí. Queden...
No, però va a propòsit d'això, o sigui que anem a fer una anàlisi ràpida tota la... I si no em talles, vale?
Vinga,
del que jo penso que anirà aquesta campanya. Mira, primer, òbviament, els socialistes parteixen, o partien, i crec que encara parteixen, de guanyadors d'aquestes eleccions en nombre de vots i d'escons. Això no vol dir, com abans recordàveu, ni que l'Illa arribi a ser president després, ni que siguin ells el govern. Però, efectivament, això és un avantatge, perquè sortir de guanyador sempre és el bandwagon, que es diu en termes de comunicació política, arrossega molt vot, no? I, a més a més, hi ha un pastís a repartir, claríssimament, no?, en aquest àmbit, que és el de Ciutadans, que tothom diu a les enquestes que no tindrà representació, i, per tant, aquest pastís, en part, se l'emporta clarament el PSC i en parts clarament també el recuperarà el PP, perquè les darreres eleccions va tenir molt mal resultat. Sembla que Vox va estar aguantant o potser perdrà algun suport, però que el seu votant és bastant fidel i allà queda, no? Que, si ens n'anem a l'altra banda, primer, evidentment, falta per veure l'impacte no només del que ha dit el Pedro Sánchez, del que va dir ahir de la carta, del que dirà el dilluns, sinó el que passi després, perquè precisament com que la campanya és tan llarga i dura 15 dies, poden passar moltes altres coses. També pot passar que el Puigdemont faci alguna jugada abans del dia de les eleccions, no? I això també podria tenir un impacte. Vull dir, tot això pot modificar molt el resultat. Els indecisos, a més, està bastant estudiat que entre el 5 i el 10% són els que ho decideixen en funció de la campanya, però que els altres ho poden decidir a l'últim dia per qualsevol altra raó, però no pels missatges de campanya, sinó en funció de si han decidit anar a votar, doncs de l'última decisió que tinguin, perquè normalment dubten entre un o dos partits. I després, molt d'acord amb el que deia la Maria sobre la majoria independentista aquesta vegada, i a més el fet de repartiment, jo crec, i això sí que m'atreveixo a fer un vaticini, que una, o potser fins i tot les dues forces alternatives independentistes, que són l'Aliança per Catalunya i
Aliança Catalana,
i alhora podrien tenir representació, perquè segurament és possible que aquest votant decebut de les darreres que es va abstenir, una part no torni al vot original, sinó que li doni el vot a formacions noves una mica per aquest mateix vot de càstig, o no tant per pensar que aquests aconseguiran la independència, sinó com a càstig per aquestes formacions. I això, precisament per la llei electoral que tenim, pot distorsionar molt el resultat, perquè el fet de que reparteixin els vots entre diferents formacions fa automàticament que el nombre d'escons baixi. I per tant, jo tampoc veig que encara aquesta majoria independentista ara no estigui en discussió si és tan important o no, és possible que no arribi a sumar. I això condicionarà molt els pactes, que al final sembla important. I l'últim que volia dir és que, així com a les eleccions basques, ho veu dir i teníeu raó, i jo no tenia tan clar, però és veritat que no ha influït per res amb la governabilitat a Espanya, en canvi, en funció del que passi amb el Pere Sánchez, evidentment, crec que el resultat dels catalans sí que pot influir molt, i pot influir molt perquè pot ser que el Puigdemont, com diuen les enquestes, tingui un millor resultat que Esquerra. Crec que Esquerra efectivament anirà a la baixa, i de la presidència final acabi de, o sigui, depengui també del que faci Junts amb la governabilitat d'Espanya, sobretot si hi ha moviments allà, hi ha d'haver una confirmació de confiança o una investidura nova o alguna cosa d'aquest estil. Per tant, em sembla que aquestes eleccions catalanes, per una banda, es poden convertir en una espècie de plebiscit sobre el socialisme, però en canvi també poden acabar influint en la governabilitat d'Espanya, i que acabi governant aquí no el que hagi guanyat, ni tan sols que tingui una majoria independentista per garantir la governabilitat de l'Estat, no? Per tant, tot això està per veure.
Sobre el que dieu, dos apunts breus, sempre depenent del que pugui passar dilluns, que jo crec que això és molt determinant. Però, precisament, pel que dèieu ara, ho heu dit tots tres, crec que en aquest sentit la majoria independentista aquesta vegada no és tan determinant com d'altres, perquè el repte de Junts és acostar-se molt a l'Illa, és a dir, o intentar guanyar-lo o acostar-s'hi molt. Si queden a 10 diputats per Esquerra Republicana, és molt senzill fer un tripartit, és molt senzill. Però, com apunten les últimes enquestes, quedar-se a 2 o 3 de l'Illa dificulta les coses, i el pacte en aquest cas, ho ha dit el president Puigdemont, no serà amb el PSC, serà una negociació amb el PSOE de Madrid.
És que jo crec que això no passarà, Jordi, perquè la diferència serà amb Esquerra, no a costa del vot dels socialistes, entens?
Depèn de qui hagi d'investir
Esquerra
Republicana, no? Jo crec que aquest és l'element, i quan deies si hi haurà algun cop d'efecte, jo crec que el cop d'efecte ja el va anunciar, que és que el president Puigdemont diu, jo tornaré el dia de la investidura.
No, abans.
Llavors, jo crec que no, perquè realment està molt ben pensat, perquè ara situem-nos amb pressió Esquerra Republicana per si fa un tripartit o si fa un govern independent o un govern independentista o suporta Puigdemont, vale? Imagineu-vos que el dia que s'ha de consumar la investidura, Carles Puigdemont torna a Catalunya amb una reacció popular òbvia, això pressiona molt una decisió d'Esquerra Republicana de no votar un president que la gent el vota perquè torni, potser queda primer o potser queda segon.
I si Esquerra Republicana decideix que sí, falten vots?
Aquí és on entra la negociació amb el PSOE de Madrid.
Amb el PSC havent guanyat el president Puigdemont?
Sí, absolutament.
A mi se'm fa complicat veure el PSC donant suport.
No, cal que doni suport. No cal que doni suport.
Jo veig aquesta possibilitat. Facilitant la possibilitat.
Absolutament.
Facilitant la possibilitat de que Puigdemont sigui president amb un govern independentista amb Esquerra Republicana.
Et diré per què. El PSC del Montilla era molt més catalanista que el PSOE de l'Illa. Estan absolutament al servei de Madrid.
No en tinc cap dubte. Però això no crec que sigui tan fàcil, diguéssim, d'aconseguir, tenint en compte que per segon cop guanyaries les eleccions, te resulta molt més fàcil anar-te'n a l'oposició, però sense facilitar res. O sigui, és més, si aquest és l'escenari, jo crec que anem a repetició electoral. I vinga,
més repeticions humanes.
Perquè la situació a Madrid, que és la que, segons aquest anàlisi del Jordi, és el que has de preservar, ja ho tens. O sigui, això no canvia res. Depenen molt més Junts i Esquerra de Pedro Sánchez que no pas a l'inrevés, fins i tot aïllant-ho de l'escenari català.
Ara anava a dir, qui dorm a la Moncloa totes les nits, però exacte, no li queden tres nits.
Totes les nits,
no ho sabem.
Fins que potser s'acaba, això. Tu deies, Silva, que estaves d'acord amb aquesta teoria del Jordi?
No, però jo fa dies que ho dic, que cap la possibilitat de que l'Illa guanyi les eleccions i no sigui el president i ho sigui Puigdemont, que això és una possibilitat. És una possibilitat veient, a més, el que està passant ara a Madrid, però, bueno, és remota, o sigui, no dic que sigui... I, a més, seria bastant irregular, també estic d'acord, sobretot si no hi ha les majories, però és possible.
Anava a dir, venen 15 dies intensos, però he estat molt optimista, perquè això no seran 15 dies, això en seran molts més.
Bueno, i molt important, tothom està enamorat de la seva parella? Això és molt important.
Això cadascú que...
Profundament enamorat.
En fi, Maria Vila, Rafa Garrido, José Manuel Silva i Jordi Cominal, moltíssimes gràcies i ens veiem la setmana que ve. Falta un minut per arribar a les 10, fem una pausa i ara de seguida actualitzem la informació.
El guió de la nostra vida no està escrit, però sí que podem decidir com volem que sigui el seu final. Amb el DBA, el document de voluntats anticipades o també conegut com testament vital, podem deixar registrades instruccions o desitjos que volem per la nostra persona. El DBA permet que, en cas que el nostre estat de salut ens impedeixi complir amb les nostres voluntats, en quedi constància i es pugui acomplir. Des de l'atenció mèdica que desitgem rebre fins a la designació d'un representant, passant per voluntats tan personals com quins tractaments mèdics acceptem rebre i quins no, o quin destí volem pel nostre cos. És important que els professionals de la salut estiguin informats i coneguin el testament vital per ajudar la població a dur-lo a terme. Per això, la Fundació Memo...